L'entrevista de Constantí Ràdio.
Aquesta setmana s'ha fet la primera de les caminades per conèixer el terme, una de les principals novetats que s'inclouen en el cicle Fem Estiu, Fem Constantí. Aquestes sortides plantegen visites guiades amb l'acompanyament del guia Oriol Nicolau a peu i amb els carros dels Tres Tombs, amb la col·laboració del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu. L'objectiu d'aquesta activitat és conèixer i descobrir el passat del nostre terme municipal i quina era la forma de vida de les generacions anteriors amb un entorn essencialment agrícola. Com dèiem, aquesta setmana començava l'activitat amb una alta participació, diríem, i avui ens acompanya l'Oriol Nicolau, el guia d'aquestes caminades. Oriol, què tal?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, encantat de tornar-te a rebre aquí a la ràdio.
Sí, home, content de tornar a estar per aquí.
Escolta, gairebé 100 persones en aquesta primera caminada. No sé si t'esperaves aquesta elevada participació.
No, la veritat és que el primer sorprès vaig ser jo, que vaig arribar al punt de trobada, diríem, on havíem convingut que començaria la ruta, i vaig veure allí primer de tots els carros ja preparats, amb la gent del cercle que s'havien posat d'hora i que estaven allí tots a punt, i després veure la quantitat de gent que s'hi havia congregat al voltant d'aquestes 100 persones, i la veritat és que, bueno, molt bonic.
El fet de que l'Oriol Nicolau sigui el guia d'aquestes caminades no és casualitat. Hem de dir que l'Oriol és un gran coneixedor de tota la història dels Masos de Constantí. L'any 2005, corregeix-me, crec que publicaves el llibre Masos de Constantí, etnografia i etnolingüística, que recollia una mica el que havia estat el teu treball de recerca, no?, en el batxillerat.
Sí, la veritat és que bé, jo em vaig trobar amb 17-18 anys davant el repte aquest de fer un treball de recerca d'investigació, i clar, evidentment, sent del poble i mon pare és pagès, sempre ens havíem mogut molt pels camins, pels masos, doncs era un tema que em cridava molt l'atenció, no? Perquè de fet passes per les carreteres que tenim aquí al poble, i veus grans construccions, no?, que dominen molt el territori. Malauradament aquí a Constantí moltes estan abandonades, i llavors em va picar la curiositat, i en aquell moment doncs vaig fer una feina de parlar amb gent que havien estat masovers, que hi havien viscut, de rascar una mica la bibliografia de coses que hi havia publicades i investigades sobre els masos, i també vam agafar les bicicletes amb uns pares i ens en vam anar a veure camins i veure masos, i vam entrar-hi en molts d'ells. I vam fer aquest treball que després, bé, com que era un treball d'investigació i al final havíem parlat amb gent gran, i hi havia una part també de lingüística, no?, que els hi preguntàvem, els hi vam ensenyar fotografies d'eines del camp, i els dèiem, tu això com n'hi dius? I vam entrevistar amb un padrí. De fet, molta d'aquesta gent, clar, pensa que des del 2003 que va començar el treball, molts ja són morts, no? Per tant, ostres, va ser un bon moment per fer-ho, perquè encara vam tenir l'oportunitat de parlar amb gent que ho havia viscut directament. De fet, hi havia la Magda, que va ser masovera del Mas Vermell, que és, bueno, ja en parlarem, però és la ruta del proper dimarts, sí. I que hi va venir. No va poder fer la caminada, però va estar dalt d'un carro, que és l'avantatge que tenim. I sí, aquest el treball doncs va anar molt bé, i ja hi va haver gent que es va interessar per publicar-lo, i tenim el llibre, que de fet ara, si el tornés a fer, tindria molta més informació, no? Però...
I de tot plegat, doncs, ens sorgeix aquesta possibilitat de fer aquesta activitat. Explica'ns com va anar, com sorgeix la idea i com s'ha estructurat tot plegat.
Doncs bé, amb la Dolors Fortuny, la regidora de la Cultura, ja feia temps que en parlàvem, i ella feia temps que anava al darrere de fer unes rutes orientades amb els masos, i la proposta va arribar fa uns mesos. Ella em va comentar que estava preparant activitats per nodrir el juliol de cultura i d'activitats així històriques i artístiques, i ens vam llançar a la piscina i vam fer aquestes rutes, no?, allò per descobrir una mica el que seria el terme i potser llocs on la gent no havia anat encara, no?
Mm-hmm. De fet, hi haurà tres caminades. La primera d'ahir, d'aquest dimarts, va ser el Mas de Gavaldà. Mm-hmm. Explica'ns la tria dels masos i la tria dels itineraris que has fet, Oriol, en què s'ha basat?
Bé, hi ha sobretot tres criteris. Un és que hi ha, el poble s'ha fet diverses rutes pels masos. Fa poc es va fer la ruta de l'aigua, que la va conduir el Josep Estivill, diria.
El Ferran Maria.
El Ferran va ser, sí. Que el Ferran fa moltes rutes, el poble és un historiador que també ho treballa molt bé. I vam intentar no anar exactament pel mateix lloc on havien anat ells, per tant vam descartar una mica la zona del riu. Després tampoc no poden ser rutes que vagin molt lluny, no? Perquè sí que tenim alguns masos al límit del terme que són preciosos, com el Mas de l'Alemany, per exemple, o el Mas de Cavaller, però cauen una mica massa lluny, o sigui, llavors s'allargaria massa la ruta. I després sí que vam buscar masos que no fossin potser tan coneguts, no? Masos també que ens portessin a racons que tenen certa màgia. Per exemple, ahir vam anar al Mas de Gavaldà, però el mas més llunyà on vam arribar és el Mas del Valent, que allí hi ha dos plataners que estan catalogats per la Generalitat de Catalunya, i de fet entre mon pare amb la desbrossadora que s'hi va arribar i la brigada van arreglar tot el davant del mas, no? I queda un espai fantàstic per anar a fer un berenar i està a només 2,5 quilòmetres del poble. Vull dir que són zones que són desconegudes, de fet són camins que gairebé s'estaven perdent, i penses per què no tornar-hi a anar, no? I d'aquesta manera ho recuperem en certa manera.
Per tant, el criteri de buscar camins, itineraris i rutes no tan conegudes com les que doncs, són les més habituals, com ara apuntaves. Ara ho comentaves, Oriol, suposo que ja de quan vas fer la investigació pel treball de recerca i fins i tot ja doncs, ara que han passat uns anys, suposo que l'estat en què es trobaven aquests masos era un estat d'abandonament important.
Sí, de fet, una de les principals coses tristes que veus quan passes pels masos és evidentment que molts d'ells estan caient, no? Pensa que els masos fa només 100 anys eren el nucli econòmic de Constantí, és a dir, la gent s'anava cada dia, la gent que vivia al poble, molts treballaven per aquests masos, perquè evidentment en els masos hi havia grans propietaris que tenien moltes terres, per tant eren nucli econòmic, feien vi, es feien el seu propi pa, ahir per exemple explicava que al Mas del Valent el 70% de les terres de cultiu que tenia eren de vinya, o sigui que imagina't que era una indústria diferent, no? Llavors, veus que jo hi havia anat el 2003, després hi vaig anar potser al cap d'uns anys, jo monto a cavall, per tant això em fa anar molt pel terme i per tant vaig als masos de sovint, i veus que cada any que passa i la degradació és més important. De fet, fins i tot hi ha una desaparició d'elements patrimonials interessants, com maquinària, que jo vaig veure el 2003, que hi vas al cap de 4 o 5 anys i ja doncs ha desaparegut, no? Algú l'ha agafat i se l'ha endut, o per exemple el Mas de la Simona, que ahir també van passar, hi havia una viga de fusta històrica del 1480, no? que deia la data de construcció del mas, també desaparegut. Vull dir que no només hi ha coses que es roben o que desapareixen, sinó també els masos van caient, quan els hi cau la teulada comença un procés de degradació que és molt ràpid també, i la teulada, diríem que gairebé tots aquests masos pocs la conserven. I això és la principal llàstima, no? En altres territoris de Catalunya els masos es valoren més. No són millors que els nostres, els nostres masos són bonics, són preciosos, estan al costat de Reus i Tarragona, que són ciutats molt grans, i penses que allà es valora i hi ha gent doncs, que té ganes de fer-se una casa i en compra un, se l'arregla i viuen allà, no? I aquí doncs, això no passa tant, potser després d'aquestes iniciatives.
És un primer pas, això, eh?
Sí.
No sé si encara n'hi ha algun que es trobi amb el bon estat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, hi ha alguns masos que es conserven. Per exemple, el Mas de l'Apagalós és un mas que trobem a prop de l'ermita de Sant Ramon, que és un mas que una empresa agrícola va comprar tots els terrenys, diria que l'Incasol, i els va llogar per molts anys, i dintre d'aquest lloguer o compra hi havia l'obligació de restaurar el mas, amb la qual cosa el tenen arreglat. Després hi ha masos com el Mas de l'Alemany, que encara té masovers i que és un mas preciós, que és una passada. El Mas dels Frares, que és un mas molt important també a Constantí, és un mas que està en mans privades, però no com tots, no? Però vull dir que el cuiden i l'arreglen i hi va haver unes obres. Sí, ja dic, el Mas de Cavaller, per exemple, que jo us animo a conèixer perquè és un dels més antics del poble, que està tocant el terme del Morell, és un mas també que l'han comprat fa poc gent jove i l'estan arreglant. Vull dir, hi ha punts d'esperança, però sí que, per exemple, ahir veiem el Mas de Gavaldà, que és un mas imponent, de dos pisos, amb golfes. tu puges al primer pis, que no ho aconsello perquè compta, perquè està, pot caure, sí, però té vistes al mar directament, no? I està en una zona que no sents soroll de res. És fantàstic, per viure seria... Però, bueno...
Sí, sí. La vila de Sencelles també en el seu dia va ser un mas important,
sí, sí, sí,
no?
Exactament. De fet, jo tinc una anècdota amb això. El meu avi d'Alcover, no el de Constantí, sinó el pare de la meva mare, havia baixat quan era jove en aquest mas i havia, perquè coneixia els propietaris, i havia anat a les golfes i havia rascat les pedretes que hi havia, o sigui que imagina't que això ho havíem viscut directament, no?
Escolta, Muriel, ens has parlat dels criteris per fer aquest itinerari, del que vam viure ahir, i explica'ns què és el que teniu plantejat per les properes caminades que es faran el pròxim dimarts i també el 27 de juliol.
Sí, a veure, la propera caminada serà el Mas Vermell, que és un altre d'aquests masos històrics de Constantí que està abandonat actualment. També la gent que pugui venir veurà que té una entrada de mas senyorial, és a dir, té tot d'arbres que et guien, no?, cap al camí fins al mas, i quan arribes allà té tota una placeta al davant i és un mas molt imponent i que ens permetrà conèixer la zona del camí dels Ovellons i el que queda més a prop de l'aeroport, no? Tota aquella zona està una mica més abandonada, suposo que pel fet de tenir l'aeroport a prop i deu haver més sorolls. Allà també a prop tenim el Mas de Barber, que no hi arribarem, però bé, jo crec que és una zona molt, molt interessant de conèixer, a prop d'on hi ha l'ermita de Sant Llorenç, també, i també un altre dels arbres monumentals que tenim al poble, com l'alzina del Mas dels Frares. I l'última ruta és molt probable, bé, anirem cap al Camí de l'Olbi, que sí, aquí sí que canviem de zona, tirem cap a la selva, cap al Morell, i anirem a conèixer, doncs, tota la zona del Mas Montseny i tota aquesta zona, i serà més temàtica de coses de viure a pagès, no? De com es fa l'oli, de com es fa el vi, de què és una antara, de explicarem també idiosincràcies del transport amb el carro, tot de coses així.
Tu comentaves abans, no? Els masos fa no tants anys eren el nucli fonamental i essencial per l'economia del municipi, no? Parlem d'una estructura que és d'una importància vital a l'hora d'entendre, no?, el passat a nivell històric, social i cultural de Constantí. Quan tu vas fer tota la investigació, a banda del que tu podies veure in situ, quines fonts et van nodrir, a banda de també aquests testimonis de gent com el teu avi, com el Sebastià Vila, no?, que també
sí,
et va portar molta informació, de quines fonts et vas nodrir?
Bàsicament, la font principal van ser els testimonis directes, fins on recordaven, evidentment, perquè al final ells també són gent que, quan va començar la decadència dels masos, ells eren relativament joves, per tant, o sigui, ho han vist i ho han vist amb l'etapa adulta, però també hem de pensar que són gent gran i potser no ens arriba fins al moment més esplendorós, que podem suposar que va ser a principis del segle XX, finals del segle XIX. No? També hi ha un llibre de l'Amigó que explica bastantes coses d'etnolingüística i etnografia dels masos i que ens permet, per exemple, tenir un mapa que va fer ell fa ja molts anys amb totes les partides i els masos que en aquell moment hi havia i com els hi deien i tot això. I després, ja et dic, sobretot va ser treball de camp i de parlar directament amb... Jo crec que per això aquest treball va tenir un cert èxit, no? Perquè crec que tot el que sigui recuperar història viva està ben valorat, i com que són records que rescates i al final poses en paper, no? No sé, crec que té un valor important.
El fet de posar-ho en valor és important, però també recordo que en una entrevista que et feia a la revista Rutes de Constantí, ara fa uns anys, destacaves això, no? Que tot això s'havia perdut i que calia fer, doncs, alguna cosa per divulgar més aquesta informació, no? La història dels masos, els costums. Suposo que aquesta iniciativa, com dèiem, pot ser un primer pas, però què més es pot fer, Oriol?
De fet, crec que és molt important que com a constantinencs nosaltres coneguem la nostra història i el nostre terme, no? les coses canvien, no? I això és imparable. Jo ara, per exemple, quan hi havia aquest risc dels grans plans de plaques fotovoltaiques que ocuparan bona part del terme, jo que m'hi moc sovint i que l'aprecio i que el valoro paisatgísticament i també de forma econòmica, perquè al final el meu pare és pagès, doncs en certa manera jo em poso les mans al cap, no? Perquè hi està, t'ho veig, m'ho estimo, m'agrada com és, no? Si la gent no ho coneix, evidentment te'n deslligues i desconnectes. Per tant, crec que és molt important, doncs, que ho caminem, que ho treballem, que llegim, que ho divulguem. Però no només això, sinó també la Constantí, jo que sóc també molt fan de la cultura tradicional, Constantí era una primera potència en els pobles del voltant pel que fa a castells, no? Vull dir, jo sempre dic que el tercer castell de nou de tota la història es va fer el poble. I això són coses que jo crec que hem de saber i n'hem d'estar orgullosos. I per estar-ne orgullosos, evidentment, ho hem de passar a les noves generacions, ho hem de divulgar, per tant, hi hem de portar la gent, ho hem d'explicar. I la veritat és que jo ahir, la gent que va venir a la ruta, no els estava descobrint tampoc tant. Vull dir que la gent sí que és veritat que camina molt pel terme i que aquestes caminades ja van fent feina i van picant en aquesta paret, no? I tot el que sigui seguir en aquesta dinàmica, jo crec que és fantàstic. I com més la gent estigui pel terme, més arreglem els camins, els preparem perquè la gent hi vagi en bicicleta, en cavall, vagi a córrer. Ostres, tenim... Constantí, sempre nosaltres mateixos ens hem dit que, ostres... Tenim una mica de complexa de poble dormitori o de poble industrial, no? Perquè és cert que tenim moltes infraestructures al davant de casa mateix, la refineria aquí a tocar, els polígons, un dels més grans de Catalunya, però dintre d'aquests murs de ciment, diríem que en certa manera ens limiten, tenim un terme que és fantàstic, no? I que no té res d'envejar d'altres termes de pobles del voltant. Per tant, l'hem de posar en valor, ha d'estar arregladet. També hem d'incentivar que la gent es vulgui dedicar a l'agricultura, no? O que es treballin als camps, jo que sé. Per exemple, si ets un propietari i les teves terres s'estan quedant sense treballar, doncs segur que hi ha joves agricultors que t'ho voldran portar i que, no sé, jo crec que al final entre tots és una consciència col·lectiva que hem de tenir, perquè al final és molt fàcil posar ciment a les coses, no? I aquí hi ha un passat tremendo i unes històries supercurioses i superinteressants i que al final és d'on venim totalment. Per tant, sí que és molt fàcil tirar-hi terra a sobre i fer coses noves, no? Però recuperar tot aquest terme i que al final és recuperar la nostra història és vital, no?
Per tant, celebrem iniciatives com aquesta que permet, doncs, recuperar i conèixer sobre el terreny, doncs, com era la vida de les generacions anteriors, de no fa tants anys, d'un passat no tan llunyà, no? I com funcionava tot plegat. També, doncs, aquestes aplicacions que permeten, doncs, conèixer també les rutes, en aquest cas més conegudes, com la ruta de l'aigua, la ruta de Sant Llorenç, que doncs, permeten no només a la gent de Constantí, sinó de tot Catalunya que puguin fer aquest itinerari o aquestes rutes autoguiades, no? Tot això sí. són iniciatives interessants, no?
No, i que a més jo pel que veig hi ha interès, no només de la gent del poble. Per exemple, ahir hi havia gent que no era del poble, també. Evidentment la gran majoria érem d'aquí, no? Però ens vam trobar uns coneguts de la Canonja, per exemple, que ho havien vist per les xarxes socials i que havien vingut, no? Vull dir que la gent, aquest turisme local de proximitat, doncs té un futur, no? I deixa'm dir també que, clar, el fet de posar-hi els carros del cercle...
Que ens deixàvem un dels grans al·licients, sí. Que era això, eh?
Això va ser una idea una mica boja, no? De dir, ostres, ja que estem anant a camins, no? I estem anant a veure masos i estarem parlant de, doncs, que eren masos autònoms i de que la gent anava i venia del poble per treballar-hi i que en aquests camins en certes hores del dia eren com unes rambles perquè hi anava tothom, doncs per què no hi portem els carros també, no? I gent com el Curro, Joan Llorigó o el Quim, no? o Sebastià Vila que s'apunten al bombardeig quan els hi dius, no? Que al principi potser et fan allò de hosti, Oriol, no ho sé, ja veurem, perquè clar, posar-hi la gent... Però al final els veus allà i que evidentment ells són els primers que els encanta anar amb el carro i recuperar i tornar a passar per aquells camins on ja passaven fa 100 anys carros molt similars, o potser els mateixos, perquè els carros no són pas moderns, sinó que també són molt antics, doncs és divertit, no? De fet, si t'imagines que nosaltres a les 7 de la tarda fèiem un camí que anàvem cap als Masos. Si ens haguéssim posat 100 anys enrere, en aquest camí no l'haguéssim pogut fer, perquè haguéssim vingut tants carros cap a Constantí...
Era l'hora de tornada.
No? Exacte, era l'hora de tornada. I havies d'anar amb el mateix sentit que tothom, no? Però, sí,
també,
sí.
També fa referència, o feia referència, a la necessitat de recuperar aquests camins rurals, d'arranjar-los, com una també... una eina indispensable, no? per posar en valor tot el que són, no? a aquestes zones que en el seu dia van ser la part fonamental de l'economia del municipi. En això també aquí sí que potser l'administració hi pot fer alguna cosa. No?
Sí, sens dubte. Per exemple, ahir hi havia un tros de camí entre el Mas de Gavaldà i el Mas del Valent. Pensa que el Mas del Valent és on hi ha dos... No són masses els arbres monumentals catalogats que tenim al poble, però val la pena veure'ls perquè tu estàs allí i et sents petit. No? I és una zona fantàstica per anar a fer un pícnic, per anar a fer una excursió de dissabte. Doncs al Mas del Valent hi ha aquest raconet. No? Tu estàs allí i tens dos arbres que són imponents. Tu estàs amb el mas, que està gairebé derruït, però és un lloc molt bonic. Doncs el camí entre el Mas de Gavaldà i el Mas del Valent, que és per arribar-hi has de passar segur, estava ple d'herbes. Per tant, abans, quan jo hi vaig anar per fer la primera investigació per veure quines rutes podíem fer, estava ple d'herbes. En canvi, ara està arreglat, no? Perquè hem fet això, perquè hi hem passat... Però val la pena que hi anem i que utilitzem i que fem coses d'aquestes perquè potser també empenyem una mica l'administració perquè acabi d'arreglar aquests camins que ens permeten anar amb racons del nostre poble que ni ens imaginàvem que els teníem.
Bé, per una banda doncs hem parlat d'aquesta activitat que, com dèiem, tindrà continuïtat als dimarts d'aquest mes de juliol. I d'altra banda, dintre del que és el cicle Fem Estiu, Fem Constantí, parlem d'una trentena de propostes, moltes doncs, liderades per entitats i associacions del poble. I aquí també, com una persona vinculada a aquest Oriol a la cultura popular, vull preguntar-te per la situació que viu la cultura popular amb tot això de la pandèmia, que és una situació molt complexa.
Sí, la veritat és que jo crec que està sent la gran maltractada, sincerament. Pensa que la cultura popular viu d'estar al carrer, d'estar present, viu d'una tradició. No? Per exemple, el Ball de Diables de Constantí té gairebé 200 anys i el vam recuperar fa 10 anys o 12 i si no estem al carrer no existim. No? Llavors jo estic molt content de que la cultura vagi tornant a caminar, de que es tornin a fer concerts, de que es facin proves d'antígens, però i la cultura popular, què passa? Perquè és la primera que s'està anul·lant en tot moment. No? És la primera per la qual té el pressupost més retallat. No parlo només de Constantí, parlo de tot arreu. Crec que cal fer un cop de cap amb això. Sí que és veritat que és una cultura que no té un impacte econòmic tan gran, però per mi té un impacte emocional i espiritual molt gran, no? Perquè el dia que tornem a veure els gegants anant pel carrer o que veiem grallers tocant quan és la festa major i ens tornin a... Bueno, això per sort ho hem mantingut, les matinades sí, sí que hi van seguir sent, no? Però... Ostres, sí que serà un símbol de normalitat, no? I si hem fet aforaments per veure, per fer concerts i per fer coses així, per què no hem fet aforaments per veure una ballada de gegants, per veure, no sé. Jo sóc una mica crítica amb això de la cultura popular, hi estic involucrat evidentment, fins i tot a nivell professional, i penso que s'hagués pogut apostar més, no? Sembla que com que no hi ha productores o al darrere, doncs no hi hagi ningú que ho estigui passant malament i no és així, vull dir. Crec que l'hem de mantenir i crec que ens lliga a una normalitat, no? I ho necessitem.
I també com a persona vinculada amb el món casteller, Oriol, com veus la situació dels castells?
Doncs veig complicat, perquè evidentment no se li escapa a ningú que és una cultura, una tradició de molt de contacte i evidentment és difícil tornar-hi i més val ser prudents, estic d'acord, però també és veritat que, bueno, ara aquí parlaré de la coordinadora castellera, no? Però potser no s'ha fet tot el possible perquè no es podien fer assajos de castells com s'han fet concerts a l'Apolo, fent proves d'antígens abans de tothom, no? Vull dir, però bé, serem pacients, ens esperarem i quan tornem, això sí, espero que es pugui tornar ràpid a fer castells grans, perquè al final és el que ens enganxa. I espero que la gent no s'hagi acostumat a dir, vull dir que soc casteller, no? I que vol dir que cada divendres has d'assaig i cada dimarts, a dir, bueno, ara ja, com que els tinc lliures, ja m'he acostumat i no, ja no hi vaig, no? Vull dir, veurem quines són les conseqüències de la pandèmia en molts àmbits i estarem creuant els dits de que no afecti coses que ens agraden, no?
Ens esperem que pugui ser així i que ben aviat podem recuperar la plena normalitat, perquè sí. Doncs, les coses, com dius, han estat gairebé dramàtiques, sobretot per la cultura popular en aquests dos últims anys.
Sí.
I bé. Oriol, recordar a la gent que els dies 13 i 27 de juliol continuen aquestes caminades per conèixer i descobrir els masos del terme, que la gent doncs, encara es pot apuntar, es cal fer inscripció prèvia a la recepció de l'Ajuntament i celebrem sobretot l'èxit de la iniciativa i l'acollida que va tenir, que doncs, crec que no ens l'esperàvem,
sí, en aquest
sentit, tanta participació.
Jo sóc el primer sorprès, vull dir. Ho comentava uns dies abans, dic, ostres, aquí no sé ben bé qui vindrà i qui no, però bueno, també és una demostració que tenim un poble ben actiu, Vull dir que això és una bona notícia, sí.
Sens dubte. Oriol Nicolau, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé. Fins la propera. Molt bé,
gràcies a vosaltres.
Aquest estiu gaudeix de les activitats culturals a Constantí. Durant els mesos de juliol i agost, fem estiu, fem Constantí. Amb espectacles de recreació històrica, caminades pel terme, teatre, circ, observació astronòmica, activitats a la biblioteca, cinema a la fresca i concerts. Gaudim de la cultura. Fem estiu, fem Constantí. Consulta tota la programació a www.constantí.cat. Aquest juliol torna el cicle de concerts a Sencelles. Gaudeix de la fusió de la música i el patrimoni dins el marc incomparable del conjunt monumental de Sencelles.
Dijous 8 de juliol, concert del grup de vent fusta de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens. El dijous 15 de juliol, Reus Big Band. El dijous 22 de juliol, Irundo Maris. I el dijous 29 de juliol, Quartet Gerhardt, que durant el concert estrenarà la peça guanyadora del primer premi Sencelles de Composició Musical. Tots els concerts tindran lloc a 8:45 del vespre amb entrada gratuïta. Per assistir als concerts cal fer inscripció prèvia a la recepció de l'Ajuntament, trucant al 977-520-521 o bé per correu a citaprèvia@constantí.cat.
Organitza l'Associació dels Amics de la Música de Constantí amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí, Repsol i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.